Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a la darrera edició del mes de novembre de L'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que us mostra l'activitat teatral i també cultural de la nostra ciutat en aquesta setmana de Joan Oliver i la Colla de Sabadell. I per això avui en parlarem extensament durant el programa. I com sempre, l'equip que fa possible que escolteu L'Amunt al Taló està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, el Francesc Asens i el nostre supertècnic, Roger Benet. I després de repassar tots els que formen part de l'equip de L'Amunt al Taló, anem a veure els continguts d'avui.
Amunt al Taló.
Un cop repassada l'agenda teatral del cap de setmana a la platea indiscreta, escoltarem una nova càpsula de la secció Estem voltats de poca vergonyes i aquesta setmana, sobretot, el considerat acte fundacional de la Colla de Sabadell. I aquesta càpsula ens servirà per introduir l'entrevista d'avui, una entrevista de luxe, perquè ens visitaran quatre experts que han treballat i estudiat àmpliament el tema i alhora són promotors d'algunes de les activitats d'aquesta setmana dedicada a Joan Oliver i a la Colla de Sabadell. La Clara Soler i el Cesc Prat, el Francesc Venturi i el Josep Maria Rubinalta ens visitaran a l'entrevista. Escolteu-nos perquè segur que serà molt interessant. Després estrenarem la secció Entre línies, en què llegirem de manera dramatitzada cartes sobre escriptors de renom. Aquesta primera setmana seran cartes impertinents de Maria Aurèlia Campmany, a càrrec de la Cristina Suárez i l'Elisenda Gutés. I acabarem aquest programa tan literari amb l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres de teatre que ha anat a veure a Barcelona en la secció Teatre de Franc. Tots preparats que pugem al taló radiofònic de L'Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I com sempre, comencem el programa repassant la cartellera d'aquesta setmana i comencem amb el Teatre Sant Vicenç, on tenim una doble proposta. Per una banda, aquest cap de setmana és la darrera oportunitat per veure Oliver, el noi de l'orfenat, el diumenge 1 de desembre, en doble funció a 11:45 i a les 6 de la tarda. I per altra banda, el dissabte 30 de novembre, a les 10 de la nit, s'ha prorrogat un altre cop la lectura del conte de por La mà de Mico. I també serà, en principi, la darrera oportunitat. Per tant, Sant Vicenç, aquest cap de setmana, acaba la primera part de la temporada i ja es prepara per l'etapa nadalenca. El Ciervo, de fet, ja comencem a entrar en activitats nadalenques perquè el Ciervo ja comencen a partir d'aquest dissabte a la nit les tradicionals sessions de quinto. I el Teatre del Sol sí que continua amb les sessions de les figuretes de vidre amb la família Wingsfield a la Sala Petita, que representaran el dissabte a 10:15 i el diumenge a les 6 de la tarda, i a la Sala Gran la darrera oportunitat aquest cap de setmana per poder veure una altra família, en aquest cas una família normal del grup Estrena Morena, i les representacions seran el dissabte a 10:15 del vespre i el diumenge a 7:15 de la tarda. I a més, també és la darrera oportunitat, per tant serà, perquè sembla que és improrrogable. Aquesta setmana al Teatre del Sol no fan representació de la cantant calva que la feien a la biblioteca, serà a partir de la setmana vinent. I a l'alternativa representen Absurdòpates i un show quasi... Absurdòpates, el show quasi definitivo, el dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda. I pel que fa al teatre infantil, la rateta... la representaran amb titelles al Teatre Arlequí. I a l'Estruc sí que tenim com a protagonista el circ. Aquest cap de setmana hi hauran diverses activitats de circ, una càpsula de circ amb el títol Conte Contat, que serà una activitat gratuïta el divendres 29 de novembre a 9:15 del vespre i a les 10 de la nit. També el divendres a les 9 del vespre a la Vela de l'Estruc Homenatge, un altre espectacle de circ, i el dissabte a les 11 del matí, Circ en Família. I recordem que, tal com podrem parlar a l'entrevista, que ens queden pendents aquesta setmana de la Colla de Sabadell i de Joan Oliver, ens queda pendents demà a 2:15 i divendres a les 9 del vespre a l'Espai Foc l'espectacle Pum, que en parlarem a l'entrevista. I fins aquí la platea. Anem a escoltar la càpsula que ens porta aquesta setmana, el Pepito, que anem a veure de què serà, de quina activitat de la colla de Sabadell ens portarà avui el Pepito a la secció Estem voltats de poca vergonyes.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear: Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també feu la nostra pena.
Aquesta colla, que ja fa dies que en parlem, es va formar, formalment, d'una manera ben peculiar, amb el campament a la Font del Saüc, a la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Hom considera que aquest és, de fet, l'acte fundacional de la colla i el primer gran muntatge escenogràfic amb què es donaren a conèixer. L'estiu de 1919 va començar aquesta colla i Joan Oliver és l'únic protagonista que n'ha deixat testimoni escrit. I comença dient: aleshores, l'acampada era mal vista per les famílies i considerada una cosa de gitanos. Per acabar-nos de fer una idea, podem afegir que tots eren fills de famílies benestants, que aquesta acampada va durar uns 7 dies, que va ser mixta, cosa que també era una miqueta rara de veure, que va sortir en processó pública des de Matadepera i que excepcionals testimonis fotogràfics conservats de la sortida ens mostren la peculiar escenografia que van improvisar. Situem-nos en aquell escenari tan original, 100 anys enrere. A peu, franquejant de bon matí Matadepera, ens acompanyava un asenet de mansuetud evangèlica al qual carregàrem d'estris inútils i heterogenis. Joan Oliver i Antoni Vila Rufat flanquejaven l'asa a banda i banda, obrint l'expedició, cadascun amb un bastó enlairat que traspassava una barra de pa a manera de parasol, amb una imatge de premonició daliniana. Els altres completàvem la processó, correctament vestits d'excursionistes del moment. Muntàrem la tenda sota una bauma, a la Font del Saüc, amb una vela inclinada de ratlles amples que la cobria per fora. Mig barraca de rodamont, mig embalat festiu, amb llums xinesos de paper, gramòfon i tot un simulacre d'instal·lació elèctrica. A l'hora baixa, en Trabal, ens recreava amb les seves cançons improvisades, lletra i música, en un andalús sui generis, veritables peces populars, sense trampa, nues de tot atractiu volgut i meravelloses en la seva matussera puresa. Durant els 7 dies que va durar l'acampada, no vam parar de rebre la visita d'amics i curiosos atrets per l'espectacle. Fins i tot algun pintor badoc il·lustre, i li van permetre de fer creure que la instal·lació elèctrica era una autèntica instal·lació elèctrica i que es podia quedar enrampat si la tocava. El darrer dia varen fer un arròs a la cassola amb totes les sobralles d'intendència, llaunes per obrir, xocolata, cafè i tabac inclosos. També Antoni Vila Rufat ens n'ha deixat un breu testimoni d'aquella acampada, guardat a l'arxiu familiar, i ens explicava l'impacte que va causar aquesta acampada en un indret aleshores força allunyat, amb una postal que va enviar als seus pares, il·lustrada per ell mateix. La improvisada tenda, els fanalets de revetlla i tot el guarniment de què es van envoltar servien per omplir la postal. I deia als seus pares: estem prenent cafè en societat, a Can Poble, a la nit, tots bons i alegres. Per què no venen, pares? Dimecres al vespre serem a casa. Cada dia tenim visites. Tota la muntanya està esvarada. Ah, i el Port Senglar no s'ha vist. Firmat Antoni, Font del Saüc, estiu de 1919. Per cert, no us perdeu els propers muntatges escenogràfics per anar coneixent aquesta colla de Sabadell.
Entrevista.
La sortida a la Font del Saüc, que avui ens ha comentat el Pepito, a la secció Estem voltats de poca vergonya, va ser l'acte fundacional de la colla de Sabadell. I aquesta setmana són justament en el clímax d'aquest any, amb un acte cada dia de la setmana per difondre el que va significar aquest grup de sabadellencs que van voler capgirar i modernitzar la cultura a la nostra ciutat i també al nostre país. I per això, des de l'Amunt al Taló, hem volgut dedicar l'entrevista a parlar-ne en profunditat i hem tingut l'honor de comptar amb alguns dels promotors dels actes, dels principals actes d'aquesta setmana, perquè ens parlin d'això, de la colla de Sabadell i de tots els seus actes. Tenim amb tots nosaltres el Cesc Prats. Bon vespre, Cesc.
Hola, bon.
Membre de la comissió de l'any de la colla de Sabadell, oi que sí?
Hola.
La Clara Soleil, que és directora del documental Estem voltats de poca vergonya, que avui, aquesta tarda, s'ha pogut veure al Cine Imperial.
Sí, 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 s'ha vist avui.
I també el Francesc Ventura, que és el director de PUM, l'espectacle que es podrà veure demà a l'espai Foc de la botiga Ventura. Bon vespre, Francesc.
Hola, bon vespre.
I també el Josep Maria Rubiralta, col·laborador del programa, que el podem sentir pràcticament cada setmana. Estem voltats de poca vergonya, aquesta secció que parlem de la colla de Sabadell. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia a tothom. Què tal?
Us sona aquesta veu, oi? Molt bé. Escolteu, ara que som a mitja setmana de la colla de Sabadell i dels 120 anys de Joan Oliver, Cesc, quan des de la comissió de la colla de Sabadell vau començar a preparar la celebració d'aquest centenari, quins objectius us vau proposar?
Bé, els objectius era aprofitar una mica l'embranzida que havíem tingut fa l'any 2016 amb la celebració de l'any Joan Oliver, i aprofitar que aquest any en feia 100 a la colla de Sabadell, aprofitar aquest any rodó per reivindicar també la colla i el seu esperit, no només donar-la a conèixer d'una banda, però de l'altra també donar a conèixer els valors que volien difondre i el cosmopolitisme que intentaven introduir a la societat catalana, no?
I hem escoltat en el programa d'avui la performance que van fer a l'acampada de la Font del Saüc, amb elements simbòlics com ara el pa clavat a un bastó, però més enllà d'aquests fets provocatius, què pretenien els integrants de la colla de Sabadell?
Home, ells el que pretenien era, jo crec que el que pretenien era posar el dia al país, era introduir la cultura moderna d'aquell moment a Europa, introduir-la dintre de la ciutat de Sabadell i, en el fons, dintre del país, entenent que Sabadell és una segona ciutat, una ciutat mitjana, com en diem ara, i que ells pensaven que no podia haver-hi un país amb només una capital i tota la resta del territori que es diu ara, sinó que hi havia d'haver diferents ciutats mitjanes que també havien de vertebrar el país. I jo crec que era això, el cosmopolitisme, fer entrar els nous corrents artístics que voltaven en el camp del teatre, de la literatura, de la música, de la poesia, portar-los a la ciutat, però amb un objectiu clar de vertebració de país i, per tant, en el fons, com d'estructura nacional, era això.
I això, justament, ho vam poder fer, potser, no només a nivell de... Perquè tant Joan Oliver, com Francesc Trabal, com Armand Obiols, eren tots de gent de lletres, però ells no només van actuar, o la seva obra no només va ser en aquest àmbit, sinó que també va afectar, també va tocar altres àmbits de la cultura.
De fet, tocaven la cultura en general, ells van ser els impulsors de l'Associació de Música, dels Amics del Teatre, dels Amics de la Poesia, i dintre de la colla hi havia també l'Antoni Vilarrufat i el Ricard Marlet, que eren artistes plàstics, per tant era un ventall cultural entès en un sentit ampli, no? Avui dia quan ens els mirem veiem l'Oliver, el Trabal i l'Oriols i molts som, venim del camp de la literatura i per tant ens pensem que només hem de defensar això, però des de la comissió hem tingut molt en compte d'obrir el ventall a la resta de la cultura igual que van fer ells.
I ara que ja estem doncs, encara en aquesta recta final de l'any de la Colla Sabadell, quins actes diguem-ne ens queden pendents a partir d'ara que tingueu previstos?
Ara queden, el dilluns vinent hi haurà la cloenda que fa la Generalitat, que per cert és un acte obert i que tothom hi pot anar, és un acte molt protocolari i molt institucional al Palau de la Generalitat amb el president i la consellera i l'alcaldessa d'aquí Sabadell. Llavors queda un espectacle, un recital dibuixat que es farà a l'Estruc el 18 de desembre, que pot ser molt interessant perquè és una combinació de dibuix, de poesia i de música electrònica i rock. O sigui que és una combinació que esperem que funcioni. I després ja nosaltres acabarem l'any a finals de gener, esperem que surtin un parell de coses més ara abans d'acabar.
I com ha estat la col·laboració de tot a nivell de perquè la comissió heu vertebrat una mica tota l'activitat de la resta d'entitats. Com ha estat la col·laboració d'altres grups?
Bé, jo crec que ha funcionat, perquè s'hi ha apuntat bastanta gent. A final de gener farem el còmput total d'activitats que hi ha hagut durant l'any. El 2016 n'hi va haver 60, em sembla que n'hi va haver. Aquest any la superarem.
O sigui, hem superat l'any de Joan Oliver.
Sí, superarem el nombre d'activitats que s'han dut a terme durant l'any. I ens sorprèn perquè en van sortint. Aquesta setmana havíem proposat, al principi nosaltres havíem proposat 8, ara ja al final són 12, perquè n'ha sortit una a Cerdanyola, una altra a Barcelona, que es va fer aquest dilluns, i per tant en van sortint. I suposo que de cara al gener encara en sortirà alguna.
Diu Cerdanyola? O sigui que sortim de l'àmbit de la ciutat?
Bueno, de fet, durant l'any també n'hi ha hagut a Castellà, n'hi ha hagut alguna a Barcelona i esperem que n'hi hagi encara alguna altra a Terrassa, també, Sant Cugat i Barcelona, també.
Per tant, podem dir que hi ha hagut un ressò més general, no només a nivell de Sabadell?
Bé, de fet, que surti a la comarca és bastant habitual, perquè hi ha gent d'aquí a Sabadell que té contactes amb altres poblacions de la comarca, però també el fet que s'hi apuntés la Generalitat declarant any Colla de Sabadell al costat de Joan Brossa i de Teresa Pàmies, també havia de sortir de l'àmbit local, no? Això havia d'ajudar a buscar altres poblacions que s'apuntessin a crear activitats d'aquestes.
I ara obro a tothom, tots els que esteu aquí podeu participar. Creieu que la majoria de membres de la Colla de Sabadell venien de famílies benestants. En canvi, ells, l'objectiu de les seves crítiques eren justament aquesta societat burgesa. Què creieu que pretenien, per tant, ells aquesta contradicció, no? De venir famílies benestants, però en canvi voler-les, doncs, o sigui, objectiu de les seves crítiques. Clara, què et sembla?
Jo em faig la idea de que la burgesia de Sabadell no era la burgesia de Barcelona, era una burgesia provinciana, i a mi em sembla que ells més que res criticaven l'avorriment, el tedi, la falta d'imaginació, la falta d'implicació d'una burgesia amb el que era la modernitat, això que explicava el Cesc, i reclamaven un paper de lideratge com havia assumit altres burgesies a Europa. No és que fos un moviment que anés en contra de la classe burgesa, sinó d'una burgesia amb una mirada molt estreta. I no tots eren de classe tan alta, per exemple, l'Obiols havia patit bastantes estratos.
Volia afegir també, ara que tenim en Rubiralt aquí, que de vegades es transforma en el Samsó, que és un alter ego del Joan Oliver, que el Joan Oliver en el fons va ser un rebel durant tota la vida, un gran revolucionari que es va rebel·lar contra la classe social de naixement, no? Per tant, ell ho tenia claríssim i això ho va mantenir fins al final de la seva vida, no? Aquesta rebel·lia total, no?
Aquesta rebel·lia és la que molts hauríem de mantenir tota la vida.
Altra feina tindrien els polítics a dominar-nos després.
Exacte. Escolteu, la colla de Sabadell en coneixem només els homes, però en canvi, en alguns dels actes, com el de la Cala Pola, hi van participar també dones. Com és que no ens ha arribat, o és que realment la participació, perquè ja la societat era molt, molt masclista, doncs no hi han hagut dones, o no hi han participat les dones de la colla de Sabadell? O no s'ha estudiat?
No s'ha estudiat, però segurament darien un paper molt secundari. No sé què en penses tu, Cesc, però jo m'imagino doncs, que el masclisme hi era, perquè també hi ha moltes coses que s'expliquen d'aquests personatges que ens estimen tant, però que hi ha una visió també molt masclista, pròpia de l'època. Sabem també que havia vingut aquí la Mercè Rodoreda, vull dir que a veure, que la Rodoreda havia acompanyat en algun moment, se'n parla, i formava un satèl·lit de la colla. Però és veritat que era una colla d'homes. També això ho explicava l'Adrià Pujol, parlant del que és la configuració d'una colla. Una colla és sobretot una cosa molt de testosterona, molt de mascles. Per tant, ja està posat la idea d'una visió masculina. I les dones eren satèl·lits, formaven part de la performance, eren necessàries, perquè, per exemple, de la Cala Pola o el casino o moltes escenificacions, la dona era molt important, com el muntatge que van fer en els Jocs Florals. I la dona formava part de... era l'element que necessitaven com a espectadora, com a protagonista mistificada, però no com a protagonista real, perquè això encara és una cosa que era molt estranya. I la Rodoreda era un personatge que també els hi va costar molt. Els hi va costar molt. Bé, en fi...
La Rodoreda diu que agafava el tren i venia a Sabadell, i ara en diríem perquè hi havia marro, no? Perquè el marro feien ells, el marro feien aquesta gent, no? I venia aquí perquè veia que els shows que organitzaven no els feien a Barcelona, no? I per tant també estava entretinguda, no? També. I d'altra banda també a les fotos de la Font del Saguc, que hem sentit abans, en allà també apareixen unes quantes dones, però això que diu la Clara, no? No són els personatges principals, sinó que són gent que van anar, o noies que coneixien, que els van anar a visitar.
Molt bé, i amb tots aquests actes s'ha aconseguit una difusió significativa, però penseu que realment s'està aconseguint arribar a fer conèixer la colla de Sabadell tal i com mereixeria, doncs, per la força que van tenir a nivell de la ciutat?
Qui
vol contestar?
Jo crec que no. Jo crec que s'ha donat a conèixer, s'ha aprofitat aquest centenari per obrir les portes i que molts dels que potser no havien sentit a parlar mai ara sàpiguen una mica de què va, però per aprofundir en qualsevol personatge, i en aquest cas amb tot un grup de personatges, evidentment t'hi has de posar dintre, hi has de treballar. Tota la informació, tot el treball que s'ha fet, tot el treball que s'està fent, és bo per escampar-ho, perquè la gent conegui que ha existit això aquí, a Sabadell. Però, esclar, ara si vols entrar una miqueta, ja has d'entrar tu pel teu propi peu i aprofundir. Aquí hem cridat l'atenció, o hem ajudat a cridar l'atenció. Ara espavileu-vos. Jo he descobert moltes coses ara. Em sonava el casal Pere IV de Sabadell de tota la vida. I sempre havia passat per davant com el casal Pere IV, l'antic sindicat. I ja està, i em quedava tan tranquil. I a partir d'un moment he començat a descobrir textos i personatges i moltes coses, i amb això de les dones que deia, bueno, aquest grupet potser era, el que coneixem era bàsicament amb homes, potser perquè en aquell entorn concret, diguem, no van destacar algunes dones concretes, però ella mateixa ha dit, la Rodoreda i altres personatges que potser no estan relacionats, o no els hem conegut, o no en tenim prou coneixement, però això no vol dir que fossin, entenc jo, masclistes. No ho sé, no m'hi vull posar amb sí, ho veurem, sí. Vale, ja callo.
I una altra cosa, si la colla de Sabadell va viure els anys 20 i 30 del segle XX, un període entre guerres, amb la dictadura de Primo de Rivera, amb la Segona República i després doncs, el cop de la sublevació militar d'en Franco, com va afectar tot aquest context a la colla, a tots els integrants de la colla? Clara, què et sembla?
Com va afectar tot el context?
Sí, el context.
Moltíssim, tant per com del dret com del revés. Quan va, per exemple, amb el diari Sabadell, ells estan implicats en la redacció, que gairebé agafen la redacció, i hi ha tota la que és la dictadura de Primo de Rivera, com que hi ha la consigna de que no se'n pot parlar i han de mantenir, per tant, la censura, l'han d'intentar evitar, a part de que hi ha un article molt reivindicatiu del Pere IV, que és Pàtria i Cultura, dient, escolta, no podem fer res, políticament no es pot fer res, estem lligats de peus i mans, què és el que ens salva com a poble? La cultura, la nostra identitat, i la reivindiquem, la llengua i la cultura. Per tant, fem el possible per anar en contra d'aquesta dictadura, doncs, per posar-nos a tots com a poble a salvar els mobles, que és la cultura. I per altra banda, el sentit de l'humor, que era una manera també de reivindicar una manera de fer i de mofar-se'n de tot, encara que no ho fan directament, no és sàtira, però és un enfotre-se'n que indirectament estàs posant, mira, diguem, desemmascarant una manera de... Després el que va ser evidentment, el temps de la Guerra Civil, els veus amb ells absolutament fan un... tota la part de compromís, ells tiben el carro, s'apunten a la institució de les lletres catalanes, ajudaran amb el Bibliobús. Veiem uns personatges que de tota aquella festivitat i aquella part més facciosa l'abandonen, i veus uns personatges molt compromesos, i els de Sabadell els cativaven, no? Vull dir que... Uh-huh. I tot el que va ser l'exili, va ser Trabal principalment, és el que va liderar més tot el tema de portar-los cap a França, amb els seus contactes que havia aconseguit a França, amb personatges com en Gide, i vull dir que a veure, els va afectar moltíssim. Després ja a l'exili, doncs, la seva obra també està marcada per l'enyorança, per exemple, que és un gran tema, o els textos del Trabal, és els contracops de l'enyorança, els veus que queden marcats absolutament per això, i una bona, i tot l'oblit en què han quedat ha marcat les circumstàncies, i no sé si no hi hagués hagut aquest cop d'estat, si tindríem aquests personatges, no hauríem fet una altra carrera, una altra trajectòria, i estaríem parlant d'una altra manera, perquè tothom els coneixeria. No ho sé.
Segurament, potser el Joan Oliver és molt més conegut, segurament els altres doncs el fet aquest
Trabal,
de quedar a l'exili, Trabal o Armand Obiols, doncs segurament...
Trabal va dir que ell no tornaria mentre no fos mort el dictador. I això, per exemple, va fulminar l'amistat entre Trabal i Oliver. Vull dir que els va afectar fins al moll de l'os totes les circumstàncies.
Molt bé, i què ens queda del llegat de la colla de Sabadell? Què creieu que ha arribat? Cesc, què et sembla? El francès Ventura.
Home, jo d'una banda diria, hi ha gent que parla d'un cert humor sabadellenc, no? Bé, i aquest cert humor sabadellenc, que no sé si existeix o no, però que hi ha gent que l'identifica molt clarament, veu de l'humor que tenien els de la colla, perquè és molt semblant, no? I avui dia hi ha personatges i persones aquí a Sabadell que encara fan servir aquell tipus d'humor. Per tant, un dels elements, jo crec que dels principals, seria aquest, no? No ho sé, a l'altre ha quedat l'obra, que és molt important, no? L'obra que van fer és molt important.
I l'obra que ha quedat, per fer-te el relleu, si mires tota l'obra de Trabal, per exemple, ha quedat impregnada en altres obres, és a dir, hi ha un relleu literari brutal amb escriptors i amb l'obra d'un Pàmies, però sobretot d'un Quim Monzó, perquè la mirada del grup de sabadellenc, però sobretot la mirada del Trabal, aquest humor que deies, és desmitificador. Per tant, si alguna cosa ens ha quedat també és aquesta capacitat per desmitificar coses que els hi donem a vegades una gran solemnitat i no són res, és que allò l'emperador va nu, i això ho sabien fer. I això, si ens queda, és un gran què. És que deixem-nos de punyetes, que hi ha coses que te les has de mirar de cara. I deixar-te estar d'ampolositats, solemnitats i mandangues. I ells tenien aquesta capacitat d'anar a fer punteria i desmitificar el que tocava. I això seria un gran què, mantenir aquest llegat.
Sí, sí.
Molt bé, i ara sí que anem a parlar una mica dels actes que s'han fet durant aquesta setmana, el documental que s'ha pogut veure avui a l'Imperial. Clara, tu com a directora, com ha sigut com va ser la preparació d'aquest documental?
Com van els orígens de tot plegat?
Sí, com es va iniciar, com va venir la idea, com veu parir, diguem-ne, el documental?
Ja feia molt temps que ho havíem parlat amb gent amiga, que, ostres, sabia molt greu, abans de que s'hagués fet la commemoració, no? De que sabia greu que una gent així, tan extraordinària, tan magnífica, que això que deia el Monzó, no? Un luxe. Jo, que feia classes a l'institut, ostres, la feina que tenies i que ningú els coneixia, i són de Sabadell, i sembla que tu estàs fent propaganda perquè són dels teus, i em feia ràbia, i com jo, molta gent que dius, ostres, sembla que els haguem de... No pot ser, han caigut a l'oblit. Llavors, vas arrenant, dius, què se'n podria fer perquè això pogués atrapar amb un públic que si no el perdrem, que és el més juvenil. Vaig pensar igual en un format de vídeo i anar donant les voltes amb aquí, no? I aquí va ser la cosa. Després ja vam reunir una colla d'amics i hem dit que tirem endavant, una sabata i una espardenya, perquè... I mica en mica doncs, es va anar vestint un esborrany de guió amb la idea de recuperar la història de la colla i poder parlar com si fos, saps allò, com l'obra del Trabal, no? Saps l'home que es va perdre, doncs la colla que es va perdre, per recuperar-la. Això, el documental comença amb una cafetura és el nom que en deien ells, d'objectes perduts, una colla perduda, que diuen que està perduda, i la pirueta peripècia final que l'anem a retrobar, perquè els espectadors recuperem la colla de Sabadell i la seva obra. Aquesta és la idea. Bueno, què més? Bueno, aquests són els orígens una miqueta. I tota una colla de gent, Miquel Bach, el Cesc Prat, sobretot el Rafael Ullà, com a muntador ha estat excel·lent, el d'Antoni Dalmases... I després una colla d'entrevistats que ens han anat vestint també tot l'argumentari, gent experta amb la colla o experts amb l'humor, perquè hem indagat una miqueta doncs, amb aquest humor, que dèiem si és sabadellenc, si és català, quina mena d'humor ens pot ser un tret identitari, no? I llavors surt el Quec Novell, el Toni Soler, hem fet una miqueta. Aquesta era la idea, no? Fer un homenatge i deixar-ho com un llegat, perquè així d'aquí una generació ens puguis tenir alguna cosa per poder-ho explicar.
I heu, o sigui, en el documental s'hi recreen algunes de les performances que van fer la colla. Com ha anat la creació de totes aquestes situacions? Perquè eren molt esperpèntiques, no, algunes? Sí.
Ens ho hem passat molt bé, era el millor homenatge, no calia ni que ho filméssim, només per fer-ho ja estava molt bé, perquè vam reproduir un happening superdivertit. També era molt perillós, perquè això així, a nivell de cinema la pots pifiar molt, pots fer una cosa que sigui una recreació i et tiris, i penso que encara Déu-n'hi-do, bueno, encara Déu-n'hi-do, sí. A veure què diu la gent, i ens ho vam passar bomba. A més vam anar amb alumnes, exalumnes del Ferran Casablanques, amb el, bueno, gent que, vull dir que només el fet de fer-ho ja va ser una bomba, i després anàvem amb un equip molt bo, el Rafael i l'Albert Serrador, i vam fer un homenatge doncs, a Cala Pola. Vam fer una recreació del que era el Casino dels Senyors amb tot el que eren els personatges joves i després més grans i tota la història del Garriga i anècdotes, no totes les que hauríem volgut, però algunes eren difícils, com per exemple la de l'Asa Cagant. Mira que volíem m'hagués agradat molt, però l'Asa que volíem es veu que estava malalt o estava dalt de la mola,
i no vau tenir paciència,
però jo hagués volgut portar l'Asa Cagant. Però també era a casa d'un amic meu que em feia el favor de deixar-me a la casa, si li feia entrar l'asa i si cagava, també era fotut. Ja li havien clavat els llibres a la paret, que ens va fer un favor. Després torna a posar.
I, clar, a nivell audiovisual, com ha sigut tot el muntatge? Perquè, a més a més, per la teva part, no sé si havies arribat a dirigir un documental o un
audiovisual. A veure,
és
una cosa molt de colla. Vull dir, primera, era un esborrany de guió que l'hem fet entre molts. El que tenia experiència amb el muntatge del Rafael Ullà. Jo, com a guió, havia fet una vegada una història d'un màster de guionatge, però era la primera vegada. Llavors, més que res que tothom feia de tot, vull dir, a veure, és una cosa molt modesta. I, bueno, ha estat molt divertit i, bueno, amb una feinada de por, però, bueno, no sé.
Ja, i ara, a nivell de difusió, es podrà tenir accés a aquest documental?
Sí, hi haurà uns DVDs, cosa que queda molt antiga i molt estranya, de DVD, pendrives també, fixeu-vos que moderns que som, i la idea també és que això es pugui anar doncs, fent en altres llocs, perquè Sabadell diu, hòstia, una vegada i prou, hi ha gent que no pot, i la idea és doncs, convèncer amb algun local de gent que sigui amant de Sabadell, estic pensant en alguna cala petita, així rodoneta, que no sé, que venguin catifes i que també puguin projectar la pel·lícula, per exemple, no sé, si encara, no sé qui se'n pot acudir.
S'han projectat diverses coses.
Veus? Sí. És que quedaria fantàstic, doncs mira, ho tornaríem a fer aquí, al Foc Ventura.
Ara
les... Què et sembla? És que ara podia dir que no.
Exacte.
No, vaja, i que no. Molt bé.
Que bo.
Em sembla molt bé.
Vaja, que firmi.
Doncs ja està. Doncs Francesc, i ara sí que anem a parlar de Pum, l'espectacle que presenteu demà. Com ha sigut la selecció dels textos de la colla que presenteu?
Difícil.
Difícil, per què? Perquè n'hi ha molts.
Sí, perquè n'hi ha molts. Es podrien fer una dotzena d'espectacles tranquil·lament ja només amb la mitja dotzena de llibres que hem anat, remenant durant aquest temps, no? A més, és clar, com que res del que escenifiquem estava pensat per fer teatre, per fer-ho a dalt d'un escenari, anaves buscant què era més fàcil d'adaptar. En aquí, com aquell qui res, el Jeroni Uller m'hi va donar un cop de mà, perquè hi havien alguns dels contes, algunes de les narracions que hi ha en el llibre, què és? Davant de la paret?
No.
De cara a la paret. Davant. Hi han molts números que tenen molta gràcia, que estan molt bé, i en canvi el fet d'adaptar-lo per fer-ho teatral em costava. I el Jeroni té la mà trencada amb adaptar textos, no? I inclús obres de teatre que les adapta segons els actors que té, etc, etc. M'hi va donar un cop de mà, en molt poques hores m'ho va portar adaptat. L'únic que vam variar va ser l'ordre, i aleshores, doncs, ja està. Vam agafar diverses narracions d'aquest llibre, i evidentment jo duia la mania de poder escenificar acudits de l'any que ve. Esclar, són acudits molt curts, n'hi han que tan sols hi ha una paraula, com per exemple aquest, pum, que l'últim s'ha quedat com a títol, i a més em va fer molta gràcia, no sé si va ser el Cesc Prat, que em va dir que el Trabal havia comentat més d'una vegada que tenia la idea d'escenificar-ho, però que no havia trobat la manera. Clar, això encara t'esperona una mica més, no? I dius, va, vinga, que això ha de ser possible. Bé, pràcticament només hem deixat fora un parell d'acudits que, entre altres coses, no els hem entès de res, i aleshores dius, quina mena de sentit, i doncs, perquè, esclar, n'hi ha algun sense cap paraula, i representa que els dibuixos han de representar alguna cosa, no? Ara jo penso que devia ser molt del moment, i inclús vaig fer la consulta en el Miquel Bach, i també estava perdut com jo, vull dir, no, i vaig pensar, si aquest personatge no t'ho sap explicar, és que això no té, avui no té explicació, no? Bé, doncs això.
Per tant, està basat en humor, i en humor bàsicament de l'any que ve, dels acudits que hi havia l'any que ve. Que
i el De cara a la paret, eh?
Que és, i De cara a la paret, sí. Que són els primers llibres que es van publicar a Edicions La Mirada.
Sí.
I com...
També hi hem barrejat alguna altra cosa més, eh? Sí. Però bàsicament és això. Hi han tres poemes del Joan Oliver, crec, no pas dels més coneguts. Només n'hi ha un d'una mica seriós aprofitant el moment
polític. Sí, perquè aquests són només de Trabal. Tenim,
exacte,
bé,
però hi ha...
També tenim algun text de Joan Oliver.
Finalment, de l'Obiols només hi ha un curtíssim poema que em sembla que té dos versos, i és perquè ens ha semblat que estaven a la línia de l'humor, i si no, com a mínim, nosaltres li hem posat, no? Posem una escena d'una obra de teatre que va escriure el Joan Oliver un estiu de vacances a Tossa, que se'n diu Quasi un paradís. I bé, ja és una escena que anys enrere l'havíem escenificat a Belles Arts, i tot i que està firmada pel Joan Oliver i un tal Guarro, no recordo el nom, o sigui, van ser dos autors, però bé, jo penso que l'humor és Joan Oliver 100%, i penso que també ens hi queda bé.
I d'aquí, la teatralització d'aquests acudits, com ha sigut això? Perquè sí que ha sigut un repte que el Cesc havia proposat, però realment com ho heu aconseguit, arribar-ho a posar a teatre? Perquè a més són molt curts, i si per arribar a fer un espectacle complet ha de tenir molt dinamisme, no?
Bé, t'he de dir la veritat, el Canguelli hi és, eh? Esclar, m'ho miro, una cosa és el que t'has imaginat. Sí. Evidentment hem intentat d'alguna manera esllenegar l'acudit, perquè és clar, hi han els ninots aquells que dius, això com ho poses a dalt de l'escenari? Clar, no pots posar dos personatges estàtics i que diuen allò, una paraula. T'has d'inventar uns segons previs com a mínim, i un segons de després. I has de, d'alguna manera, vestir el personatge, ja no únicament en quant a la vestimenta que porta a sobre, que també, sinó l'actitud, el gest, si el fas... En fi, ens els hem fabricat intentant traduir l'imatge que donaven aquests ninots tan mal fotuts que hi ha en aquest llibre, que són molt divertits, perquè està clar, a sobre t'enteres que el Vila Rufat, que era potser entre
el
ell
i
el...
més, sí.
El van obligar que ho fes amb l'esquerra. I mirant els tenedons, que estan molt mal fets, que hi ha molt poca traça, però que és impossible que ho hagi fet un nen, per exemple. Un nen no dibuixa d'aquella manera, no?
Dibuixa més bé.
I m'agradaria només fer el petit comentari de que els que pregunten i això del PUM què és, i els hi dius, home, és un espectacle sobre la colla de Sabadell. Quedo meravellat de la quantitat de gent que no té ni punyetera idea de la colla de Sabadell. I gent que... pel seu ofici, per la seva manera de fer i de veure'ls inclús amb activitats culturals, no saben què era la colla de Sabadell. Vull dir que de feina a divulgar-ho n'hi ha, eh?
Mira, ara que dius això, uns alumnes van preguntar al profe que els feia anar a l'excursió del documental que què se'ls havia perdut en veure un documental sobre la colla... la colla vella de Sabadell, us imaginaven que era una...
La colla castellera.
Diu que perquè...
La colla nova i la colla vella.
I per què anaven a veure aquest documental? No hi veien el què amb la classe de llengua catalana? No hi veien el què?
I Josep Maria, per tornar amb l'espectacle, deus fer una... A part, no sé si et toca fer el Samsó, també.
No, aquí no hi entra el Samsó. No, ja em faltaria això. No, home.
Quants personatges arribes a fer?
Em sembla que 4 o 5.
Sí?
No sé, aquest senyor va posar tot de paperetes amb un cistellet, cadascun agafava 2 o 3 i després els que ens va donar ell, a més a més.
Perquè participen 11 intèrprets, si no m'equivoco, o 10 o 11, oi?
Bueno, 11 persones. Si comptem un xicot que toca el piano i l'Ignasi Roda, que interpreta 3 cançons, veus que m'ho descuidava, que té la seva importància, que són 3 romansos d'aquests que escrivien en castellà, i que, musicats pel Roda, jo trobo que guanyen molt.
Que els va fer pel documental.
Sí, sí.
I que està molt bé, sí, perquè així ens donem un...
Donant difusió, també.
Com a mínim ha posat música 5.
Fantàstic.
Que són els romansos que es deurien escriure amb el
Nobel
Miri. El
romansos del nom i el vide, sí senyor.
Doncs Josep Maria, com ha sigut la creació d'aquests personatges que interpretes?
Molta imaginació i una part importantíssima, que el francès més o menys la tenia construïda en el seu cap, perquè aparentment no tenia res que veure amb el que deia el text, o no sabies què podia representar. Hi ha fragments d'aquests textos que es poden representar de moltes maneres, no? I el francès, pels més curts, n'ha ideat algunes representacions. I després adoptes un personatge, o adoptes una actitud, o adoptes una acció determinada. El del pum, imagina't un text, imagina't una escenificació que el text només digui pum, tu mateix. És prou difícil, no?
Sí,
i mira que és curt el text, és fàcil d'aprendre aquest, costa representar-lo.
No, bé, amb un dels primers assajos, el que ha de dir pum, va dir pam.
Pam. No pot ser.
És un text complicat.
No s'havia pres la lliçó.
No va estudiar prou.
Escolteu, moltíssimes gràcies per venir. Hem pogut fer un bon comentari sobre la colla de Sabadell, sobre aquest any que estem celebrant, que esperem que aquesta difusió pugui arribar al màxim de gent possible, i que per tant el llegat que ens ha deixat la colla i tota la gran obra que van arribar a fer pugui continuar i es pugui difondre durant molt temps. Moltíssimes gràcies, Clara, Josep Maria,
a vosaltres.
Els Francesc, el Francesc Ventura i el Francesc Prat,
gràcies
per venir, i endavant amb molta força amb aquesta colla, que estem voltats de poca vergonya.
Ja ho pots dir.
Vinga. Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre. Amunt al taló. Entre línies.
I avui inaugurem la secció Entre línies, que ja sabeu que, com vam explicar el primer dia del programa, tractarà sobre cartes que s'han enviat escriptors i escriptores entre ells. I avui ens acompanyen la Cristina Suárez i l'Elisenda Gutés per llegir-nos unes cartes sobre una escriptora. Cristina, quina escriptora ens llegireu les cartes avui?
Doncs avui tenim la sort de comptar amb la Maria Aurèlia Campmany, que és una, no només escriptora, és una gran professional en molts àmbits, que realment ho abarca pràcticament tot en el món de les lletres i que realment val molt la pena endinsar-se amb la seva obra i amb la seva vida, perquè realment és una dona interessantíssima. Des de els seus estudis inicials, que són molt liberals i fruit d'una època de la República, on realment ella doncs aconsegueix desenvolupar tot el seu potencial. Va estudiar també a la Sorbona, estudia una carrera universitària, es dedica a la docència durant molts anys i ho compagina amb ser escriptora, però no només de novel·la o d'assaig, que també, sinó de teatre, fa guions de televisió, de ràdio, fa cabarets, fa de tot aquesta dona. I realment el que ens trobem és que tota aquesta vessant d'escriptora no només ho fa en un plànol teòric, sinó que imbrinca en tota la seva vessant de dona doncs d'esquerres, dona reivindicativa, que a més viu molt, molt a fons la cultura catalana i la difon amb molta intensitat.
Molt bé, i Elisenda, quina obra ens presenteu? De quines cartes escoltarem?
Avui us llegirem dues cartes del llibre Cartes impertinents, que és un llibre on hi ha 27 cartes dirigides cada vegada per una dona diferent a una altra dona. És un llibre que la Maria Aurèlia Campmany va dedicar a les dones que es trobaven en situacions vitals i socials diferents, per sacsejar i provocar reflexió. Són cartes provocatives, incisives, fresques, que dibuixen de mica en mica la visió que la societat té de la dona, no? Una visió imposada pels homes i que moltes dones accepten i algunes rebutgen.
Doncs escoltem aquestes cartes impertinents amb les veus de Elisenda Gutés i Cristina Suárez.
Carta d'una burgesa a una obrera. Jo sóc una burgesa perquè sóc filla d'un burgès. Tu, en canvi, si ets obrera, no ho ets perquè siguis filla d'un obrer, la mare d'un obrer, la dona d'un obrer, sinó perquè tens un contracte de treball i esgotaràs les teves energies produint prosvàlua, cosa que en llenguatge vulgar se'n diu engreixar el burgès. Tot el que jo sóc és pura aparença. Tot això que veus i que em determina com a dona burgesa no significa res. I el secret es troba en un fet molt senzill. Jo no tinc diners. Sí, ja imagino la cara que faràs quan llegeixis això. Jo no sóc més que una vitrina on s'exposen els senyals exteriors de riquesa dels amos del món. Res del que jo faig té cap influència, ni en la política, ni en la indústria, ni en la saviesa. Però tu ets diferent. Tu ets una obrera pel dret propi. No sols el contracte de treball és el teu nom, sinó que la necessitat de treball és la mateixa que té qualsevol home. Si el treball et cansa o t'avorreix, seguiràs treballant. No treballes per distreure't. Treballes perquè et cal treballar. Perquè amb el teu sou subsisteixes i ajudes a subsistir els teus. Vet aquí un fet evident. Una obrera és igual que un obrer. Tu podies demostrar d'una manera clara i objectiva que una dona és igual que un home, però la teva moral familiar és un calc de la moral burgesa. A casa vostra manava el pare, a casa teva manava el teu marit, a la fàbrica mana el capatàs. La finalitat de la teva vida és quedar-te a casa i ser obedient. És clar que el teu marit no et prohibia sortir de casa per anar a la fàbrica, però vivia amb l'esperança d'aconseguir un sou suficient perquè et poguessis quedar a casa. T'han parlat de l'ofici suprem de mare i esposa, fent-te oblidar que eres una obrera i que com a obrera tenies un poder que jo no tinc i que tu has menyspreat perquè no t'has adonat que el tenies. Tu, amb la força de les teves mans, podies deixar paralitzada una indústria sencera, però ets tan conservadora com jo, amb la diferència que tu treballes per conservar un món on et mors de cansament i misèria. ets tan conservadora que arribaràs a suportar les idees revolucionàries del marit com jo suporto les extravagàncies del meu intel·lectual. I procuraràs que els fills siguin resignats i conservadors i no s'emboliquin en lluites de classe. Com t'has deixat enredar! Seguiràs amb el teu treball de dona, el teu jornal de dona i la teva obediència de dona, perquè no vols saber que vas conquerir fa 100 anys el dret a ser un obrer.
Carta d'una obrera a una burgesa. Distingida senyora, començaré per dir-li que vostè em sembla una beneita. I perdoni, no li dic beneita amb intenció d'ofendre-la. Més aviat és que no hi toca. De tot el meu record, sempre he fet una feina o altra. Així que vaig ser capaç d'aguantar una galleda plena d'aigua, vaig començar a fer viatges a la font. A mesura que anava creixent, la galleda arribava més plena d'aigua i jo arribava amb el vestit menys mullat. De feines de casa, les que vulgui. Les feia perquè no em tocava altre remei i perquè si m'atrapaven gandulejant, em clavaven un mastegot. Quan vaig fer els 12 anys, vaig entrar a treballar a la fàbrica. Comparat amb tot el que em tocava fer a casa, allò de treballar a la fàbrica va ser glòria. Als 17 anys em vaig casar. I llavors vam quedar que, provisionalment, seguiria treballant un any o dos i que així que ell guanyés prou, jo deixaria de treballar. Només li he de dir que tinc 50 anys i ell encara no guanya prou. I ara ve la segona part de la història. Es pensa que no me n'adono? Ho sé perfectament que m'ha tocat la pitjor part. Tothom m'ha pres el pèl, i ara només em faltava vostè. En una de les seves conferències vaig sentir-li dir que les dones ens hem d'unir contra els homes. Ja m'agrada. Però pel que fa al meu home, ho ha tingut tot en contra. Crida molt a casa, però és l'únic lloc que pot cridar. No m'ajuda a portar el cabàs quan vaig a comprar. Però no veu que aquests mitjacerilles del veïnat li dirien sarassa si m'ajudés a portar el cabàs? Bé, quan un és advocat de fama, fa molt elegant portar els paquets de la senyora. Però al meu barri no ha arribat encara aquesta moda. I en quant a això de la unió de les dones, amb qui vol que m'uneixi, senyora? Amb vostè? Mira, potser. Però vaig fer una temporada de minyona i mai no vaig poder descobrir que la meva senyora i jo tinguéssim res en comú. Potser sóc mal pensada, però sempre que veig totes aquestes senyorasses que surten retratades a l'Ola, sempre em sembla que aquestes senyorasses s'ho passen molt bé i que no tenen ganes d'unir-se a mi per res. Sí, ja ho sé que totes aquestes senyores de la noblesa i la burgesia no són ningú, i que comparades amb els seus marits són un zero a l'esquerra. Però tenen un aire de passar-s'ho bé. S'hi ha fixat que sempre riuen els retrats? Ai, vostè creu que si jo anés a trobar una d'aquestes senyores tan enjoiades i li digués «D'acord, estic disposada a lluitar al teu costat», vol dir que m'entendria? Jo no ho veig gens clar. Això que vostè demana, aquest acte de solidaritat que canviarà el destí de la dona. Vol dir que no és per un altre camí que ens ho hem d'emprendre.
Entre línies. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final amb aquesta sintonia d'aquest programa tan literari que hem tingut avui, i ens acompanya l'Elvira per comentar les obres que ha anat a veure aquesta setmana. Bon vespre, Elvira,
bon
què tal?
Vespre,
com estàs?
Bon vespre, bé. Bé, avui us porto un altre deu. Aquest any anem de deus, eh?
Molt bé, doncs
un
això és fantàstic.
Deu, sí. Us parlo de Covid, de Josep Maria Miró, de la companyia La Ruta 40, que s'està representant a l'Espai Lliure de Montjuïc. Es representarà fins al dia 1, o sigui, diumenge, el dia 1 de desembre. Josep Maria Miró és un autor que sempre intenta exposar temes molt humans, històries col·lectives, familiars o personals, on es viuen situacions que podríem dir que són senzilles i rutinàries i que, en el fons, amaguen una gran dosi dramàtica, deixant que l'espectador es faci preguntes i analitzi cada situació exposada d'una manera personal, temes que moltes vegades no hi ha resposta concreta. Covid és una reflexió sobre la veritat dels records. Es posa si els records són sempre els que autènticament es van viure o la memòria tergiversa les situacions a la mida del que com un les vol veure. A més, planteja si els records poden destruir l'autèntica veritat. Un record que la memòria de cada personatge de l'obra és diferent. L'obra tracta d'una dona, una família, que la matriarca viu sola. Per casualitat es troben els seus dos fills per visitar-la. Fa temps que no coincideixen. Tampoc les visites són gaire freqüents. La sorpresa és que, en arribar, troben el fill de l'antic soci del seu pare ajudant a la mare a escriure les memòries d'una fundació que van crear els respectius pares fa 25 anys. Fundació que va causar disputes i mals entesos entre les dues famílies. Escenes entrellaçades del present i dels records. Un vidre separa les converses dins i fora de l'habitatge. Reflexions interiors i personals passen a dintre. Silencis, pensaments confrontats i exposats. A fora, tot és amabilitat i educació. Dintre és odi i rancúnia. La violència es traspua en cada paraula, en cada mirada, en cada gest, en cada silenci. Les converses a vegades es trepitgen, d'unes a les altres, com fem normalment quan ens reunem, però també hi ha llargs silencis molt tensos. Però tota aquesta ràbia i tot aquest rancor que es tenen uns als altres no es manifesta obertament fins molt avançada la funció. Els retrets, les ferides mal tancades, van sortint a poc a poc. La mare de la família ja diu una frase que diu: en aquesta família s'han trencat molts plats, però sempre s'ha parat la taula. Una frase molt bonica que em va quedar molt, molt gravada. Boníssimes, boníssimes interpretacions dels actors. L'Albert Díaz, el Sergi Torrecilla i l'Albert Pla, que són integrants i creadors de la companyia La Ruta 40. La participació femenina de l'Asna Ezcona, una actriu que per la seva veu greu i una potent personalitat sap adaptar-se a qualsevol registre que se li recomana. Interpretació que va ser guardonada com a millor actriu en els Premis BBVA de l'any 2017. Un treball amb un resultat molt i molt notable i totalment recomanable. Totalment recomanable.
Caram, Elvira, déu-n'hi-do, no?
Molt, molt maca, sí. Molt, molt intensa i, ja et dic, molt ben interpretada. Amb recursos molt bonics en les escenes. Molt bé.
Molt bé, doncs d'aquesta manera, amb els teus comentaris, acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Elvira.
A vosaltres.
Com sempre, t'esperem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, adeu-siau.
I posem el punt i final a aquest programa tan literari amb Joan Oliver, la Colla de Sabadell i Maria Aurèlia Campmany. La setmana vinent, més. I ara que ja hi ha els llums de Nadal encesos a la ciutat, nosaltres també ens posarem el vestuari nadalenc i començarem a parlar de les propostes teatrals d'aquestes dates. A reveure, sigueu feliços i aneu al teatre!
No he estat bon minyó, oi que no? Et demano perdó de genolls. Vull canviar de debò i oblidar tot aquest enrenoll. Deixa estar l'ambició i començar la vida de nou. Què vols?
Tinc una cosa per vos.
Jo m'ho penso i m'ho repenso.
Tots junts podrem ser els amos dels carrers.
Amb astúcia i dolenteria.
Si ets pillat, seràs pillat i no hi ha més.
De les butxaques dels demés en podrem treure molts diners.
Veure que bé que ho passarem i quina vida que tindrem.
Els dos farem un bon equip. Per fi he trobat un bon amic.
folrada?
De les millors!